bona tarda.
Per què perd el Barça el partit d'ahir, Àngel?
Perquè el Madrid fa dos gols i el Barça no fa cap.
Sí, sí. Eh? I més enllà del resultat?
Bueno, més enllà del resultat, doncs, perquè el Madrid va donar la sensació de que estigués molt més fresc físicament, tot i que havia jugat un partit complicat contra el City, amb desgast i demés. Doncs la sensació és que va estar més convençut de que podia guanyar. I tot el que semblava la primera part, que el Barça era superior i que jugava amb comoditat i que el Madrid anava molt a remolc i fins i tot hi havia xuleig al camp,
sí.
Pues aquesta sensació, el no acabar fent gol, que probablement si s'hagués fet gol s'hagués acabat guanyant el partit com s'ha guanyat unes altres vegades. I clar, a la segona part va haver un moment que el Barça se li va amb dos ploms, va començar a perdre moltes més pilotes de les que havia perdut la primera part amb la sortida de pilota, i això va anar fent créixer el Madrid, que a poc jo cada cop més prop, més al camp del Barça.
Hi ha hagut una expressió que has fet servir que m'ha agradat molt, que és que al Barça se li fonen els ploms. Jo crec que hi ha un moment claríssim on això passa, que és el minut 55, aquell xut de rosca d'Isco que treu Ter Stegen. A partir d'aleshores el partit canvia. Se li fonen els ploms al Barça per què? Perquè físicament no està bé? Perquè mentalment no està consistent? Per què?
Això és molt difícil de saber-lo. Una cosa que tu digues, et transmeten sensacions de que els falta energia, els falta probablement físic, no? Aquesta sensació de... Jo no podia imaginar, hi ha una jugada que és molt significativa, que és aquesta pèrdua de pilota de Marcelo, que se'n va Messi cap a la porteria, i Marcelo acaba recuperant els 3 o 4 metres que havia perdut amb Messi.
Sí.
Eh?
Sí, sí.
Uh-huh. I això és raríssim, perquè Messi en conducció és superràpid. I això demostra que Messi té algun petit problema o el que sigui, però que no està al 100%, però no és parlar de Messi, és traslladar-lo una mica a l'equip. Arthur va estar molt bé per mi la primera part, i no sóc dels... Ahir he estat més detractor que no seguidor d'ell en aquest sentit, però si està fi, és un jugador que pot anar molt bé, però arriba un moment que també pues, que desapareix. Però jo crec que va ser fruit de que el Barça va perdre moltes pilotes amb la sortida, i tot això va anar restant-los confiança als blaugranes i donant-li més confiança al Real Madrid. Uh-huh.
En el tema de Messi se le planteó directamente aquí que Setién, si tenía algún tipo de molestias físicas, si sabía que le pasaba algo, y puso una cara de asombro como diciendo, ostras, primera noticia, no me ha dicho nada, que se encuentre mal, ¿no? Y por otra parte, antes de viajar en el AVE desde Madrid a Barcelona, tú me decías, es que hay un momento cuando las imprecisiones en la segunda mitad de Arturo Vidal y tal, y que se veía Ter Stegen y Piqué agobiados, que estaban agobiados, se tenía que haber dado una palmada y decir, vamos hacia arriba, adelantar líneas de la defensa y vamos a por ellos.
A ver, no, es lógica. Si tú ves que no estás fino en la salida de balón y que el equipo rival, en este caso el Real Madrid, te quita muchos balones, tienes muchas pérdidas en esa zona de salida, bajo mi punto de vista lo más normal es decirle a Ter Stegen, oye, aguanta un poco, pega pelotazo para arriba, pase largo y saca al equipo. Uh-huh. Y ya está. Y entonces obligas al Real Madrid a empezar el ataque desde su área y tu defensa sale de la zona conflictiva que se está replegada.
Y luego otra cosa, cuando tú vas ahí al campo del Real Madrid con dos puntos de ventaja y puedes tratar de ganar, y si ganas le llevas 5, ahora quedas uno por debajo. Yo le planteaba, no sé a ti qué te parece, le planteaba porque había mucha gente que pensábamos que podía jugar Braithwaite de entrada y no Arturo Vidal, ¿no? Que es lo que viene haciendo últimamente, colocar a Arturo Vidal de centrocampista o medio extremo y tal, y lo viene haciendo contra el Eibar en casa, contra el Nápoles fuera. ¿Por qué son tan prudentes a veces los entrenadores y no dicen, va, venga, vamos a por ellos, que además están medio muertos, entre comillas, por haber perdido con el City?
No lo sé. Cada entrenador, pues, en un momento dado, toma la decisión que cree más conveniente. Tal vez, pues, a lo mejor, decir, no tengo nada que perder. Uh-huh. Si pierdo, seguiré teniendo opciones de ganar la Liga, y si gano, gano la Liga. Y arriesgo un poco más, y juego 4-3-3. No lo sé, pero claro, sacar a Braithwaite de entrada, pues, si la cosa no va bien, las críticas también le hubiesen llegado a él. ¿Y por qué juega Braithwaite de titular si... Y Ansu Fati no, tiene su idea, ¿no? Si tú dices, teóricamente el Madrid nos va a venir a apretar y tal y cual, y a la espalda de Sergio Ramos y de Varane van a haber espacio, pues cuando más veloces sean los jugadores que tengas arriba, pues muchísimo mejor, porque van a tener mucho espacio para correr, ¿no? Uh-huh. Y entonces Braithwaite es un jugador de esas condiciones, ¿no? Pero bueno, el entrenador piensa que lo mejor es, a lo mejor piensa eso y piensa, bueno, si juego con el 4-4-2, con Arturo Vidal ahí, voy a ser más consistente, le puedo ganar el centro del campo al Madrid, que ahora está bien en esa parcela y tal y cual. Y bueno, y opta por esa opción, luego ya no sale bien y entonces, bueno, si lo repitiese igual diría, bueno, voy a cambiar a ver, pero...
Vale. Ángel, un plaer, com sempre, gràcies.
Nada, un abrazo.